Filosofia Millennial amb Leo Espluga.
Va, gairebé 8 minuts que passen de... 8, he dit, avui, perquè estava en aigua. 8 minuts que passen de les 5 de la tarda. Leo Espluga, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Avui ens parles d'un filòsof d'aquells que val molt la pena, eh?
Sí, sí, jo crec que sí.
Sí?
A més, avui estic content, avui és un dia molt camusià, perquè he vingut aquí i per primer cop no hi ha núvol. Avui fa sol.
Perdona, és el primer dilluns que vens i no hi ha núvol?
Des de fa 2 mesos, jo crec, eh?
Sí?
Sí, sí, sí. Per què creus que estava tan cínic? Això no és gratuït, saps?
Albert Camus!
Albert Camus.
Qui és Albert Camus?
Albert Camus... Doncs és un pipiolo, no és broma. És un
dels... Que te falta respecte.
És un premi Nobel de literatura, quan sempre aquí va. Anem a tractar-lo mal respecte que mereix. I com sempre dic, a part de ser poder un dels homes més atractius del segle XX, un gran fumador i un gran... una persona que prenia molt tabac, ai, sí. Prenia molt cafè,
sí.
És conegut...
Una coseta absenta, també.
Sí, també.
Allà, de l'època, allà... de l'època.
Sí, diguéssim que eren coses de l'època, no? Conegut especialment per diverses obres. Jo crec que potser l'obra més sonada és L'Estranger, no? Jo diria. O, juntament amb La Peste, jo crec. Són les dues, sí? Les seves obres més conegudes. I en el camp filosòfic és especialment conegut pel mite de Sísif. No, posteriorment també traurà, publicaria L'Home Revoltat. I és una d'aquestes figures enigmàtiques que ha tingut... Jo tinc la sensació... com una renaixença aquests últims anys. No sé, crec que és una percepció meva, eh?
Poder. Sí?
Sí, és curiós. O sigui, la primera, en català, es publica l'any 67, la primera edició a proa, juraria, de L'Estranger, traducció, per cert, de Jean Fuster.
Home.
Anem a dir-ho.
Home.
Anem a dir-ho. És una... Albert Camus és un d'aquests autors que és molt disfrutable tant en castellà com en català, les dues traduccions. Clar, aquí, Jean Fuster, doncs, és un traductor, que un autor que s'hauria de llegir, no?
Sí, tant.
I és un és potser una d'aquestes figures com del món intel·lectual francès, no? Molt sonades, molt conegut per la polèmica que va tenir amb Jean-Paul Sartre, i nascut a Argèlia, no? Pare francès de l'època en què encara era colònia Argèlia, i mare menorquina, més o menys, diríem.
Què vol dir més o menys?
Perquè mai, o sigui, no és una informació que es pugui tenir de manera sòlida, però diríem que menorquina. Com a mínim l'àvia segur. L'àvia parlava amb maonès. Maonès.
Sí, pot ser, de Maó.
De Maó, sí. El dialecte concret de Maó, i només parlava aquell idioma, visc en Argèlia. Bé, Albert Camus, en un aspecte filosòfic, que tant en les seves obres de teatre com a les seves novel·les, és conegut per la filosofia de l'absurd. No? Moltes vegades s'acostuma a dir que és un autoexistencialista, però crec que és erroni dir això. Per què? Perquè la filosofia existencialista, com ha aparegut aquí més d'una vegada, és una filosofia especialment... hi ha diversos autors, no? Que potser els més sonats serien Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir i Iris Murdoch, que jo crec que serien els tres més coneguts, juntament amb l'absurdisme teatral, que seria Samuel Beckett i de més. Però Albert Camus és absurdista i no és existencialista perquè no fa una filosofia ontològica, no està dintre dels postulats existencialistes. Vale. Té molt a veure, per què? Perquè és una filosofia... del període, diguéssim, mitjans pre-durant, post-Segona Guerra Mundial, aquells anys on hi ha una crisi profunda a Europa, una crisi... Tot el segle XX, no? Al principi del segle XX, a Europa hi ha una crisi de caràcter espiritual, moral, intel·lectual, no? I tota aquella filosofia d'aquella època busca un sentit. No? Busca, hi ha com la caiguda de la metafísica clàssica, hi ha una caiguda dels antics sentits, dels grans relats, i totes aquestes filosofies busquen d'alguna manera trobar un sentit. No? I en aquest sentit sí que són molt similars, són post-nietzschianos.
La metafísica ha sortit moltes vegades en aquest programa i sobretot en aquesta secció. Existencialisme i metafísica són sinònims?
No. La metafísica és un camp d'estudi filosòfic, és una disciplina filosòfica, com podria ser l'ontologia o l'epistemologia o l'ètica. El nom de metafísica ve, això, petit comentari, jo crec que és interessant per... Mira, si voleu, al sopar de Nadal crec que és divertit de dir això. La metafísica és una metafísica perquè són tots uns... Aristòtel, quan escriu, no? Escriu molts llibres, no? La retòrica, la física i demés. I la metafísica és tot un seguit de llibres que el primer recopilador que hi ha no sap ben bé on col·locar-los, i són els que estan més enllà de l'estanteria de la física.
Val.
O sigui, metafísica vol dir els llibres que estaven més enllà dels que no sabien col·locar-los i com anaven més enllà, això és, i per això d'aquí ve el nom de metafísica.
Estic veient 80 cunyats apuntant ara
Exacte.
Mateix el que diu l'Eo Espluga perquè surti això als dinars de Nadal.
Quedareu molt bé, jo crec, no?
Sí,
abans
sí,
de fer un comentari fora de lloc, doncs es pot dir això. Llavors, per què Albert Camus jo crec que té un ressorgiment i per què crec que és una figura a reivindicar i crec que és una figura de la qual ens hem de reapropiar? Uh-huh. Ara aniré per parts.
Val.
Primer, crec que és una figura que pot tenir com un cert ressorgiment, sobretot és bastant conegut entre la gent jove, Albert Camus, potser dels autors del segle XX, jo crec que és el que més, perquè és una filosofia i un pensament més que una filosofia que està molt centrada en la pregunta, bueno, diguem-ho clar, no? El mite de Sísif comença amb el primer paràgraf diu el següent, no? Només hi ha un problema filosòfic realment important i és el suïcidi, no? O sigui, comença directe...
Patapam.
Patapam, no? Vull dir, la vida té sentit ser viscuda o no?
Uh-huh.
No? La resposta serà que sí, evidentment.
Sí, home, sí.
Si no, potser no seria un filòsof tan vitalista.
Exacte.
I diguéssim que és un filòsof que es preocupa per les qüestions vitals, no? Uh-huh. En aquest sentit, a mi m'agrada pensar que és un filòsof del sentit comú. És a dir, és un filòsof que dona per fet moltes coses, que la filosofia... té un realisme del sentit comú, que es diu, no? Que dona pel fet que el món existeix, que la realitat és més o menys objectiva, que es pot conèixer, uh-huh. que hi ha certes coses que es poden arribar a obtenir informació i parteix uns postulats no demostrats, però que diguéssim que són del sentit comú, no? Bé, després, per què crec que ens hem de reapropiar d'Albert Camus? Albert Camus és una figura que jo crec que... Donat pel conflicte que té Jean-Paul Sartre als anys 50, pel motiu d'Argèlia, de fet,
uh-huh.
D'alguna manera és una figura molt reivindicada pel liberalisme clàssic, no? Perquè sempre és una filosofia de la llibertat, té certs dejes llibertaris, de no acabar-se de definir excessivament políticament, però jo crec que Camus és molt més que això, no? I no se li ha de donar...
Tu ets camusià, perquè clar...
Bastant. De fet,
sí?
Camus l'he escollit per diversos factors avui, però un d'ells és que, com és l'últim programa de l'any, d'alguna manera és com... Ara faré alguna mica pompós o filosòfic, que és...
Tira.
Tot principi no deixa de ser un final, i d'alguna manera, per mi, Albert Camus és el primer autor amb el qual m'obsessiono amb la filosofia, és el primer.
Sí?
És el primer, correcte.
Wow.
O sigui, la meva com obsessió amb la filosofia neix a través de llegir Albert Camus. No?
Obsessió,
Obsessió, sí, anem a dir-ho clar. Sí, evidentment, només faltaria. Si no, no estaria aquí.
Obsessió de la bona.
Bueno, això que li preguntin al meu estat interior, no?
Vale.
Que li preguntin les meves emocions. Bé, doncs, Albert Camus, així ràpidament, si us interessa la filosofia, jo recomanaria llegir primer de tot el mite de Sísif, abans que l'home revoltat, que és un llibre que crec que és bastant assequible i és un llibre que està molt bé per començar a llegir filosofia, jo crec, no?
Uh-huh.
I en aquest llibre planteja la seva filosofia, que és la filosofia de l'absurd. La filosofia de l'absurd és realment bastant, a nivell general, crec que és bastant fàcil d'entendre, és una filosofia que entén que el món no té un sentit a priori. És a dir, que la realitat no té sentit. No? I el ser humà té un conflicte fonamental que és que crida pel sentit i l'univers calla.
Ara ja començaré a fer preguntes. Si Albert Camus creu que hem de deixar de buscar el sentit del món, no? Entenc?
Ell no entén això. Ell creu que el món no té sentit.
Val.
No que no l'hem de buscar.
Aquí anava.
Aquí va la qüestió.
Aquí anava, que si no, sonava molt a m'estic carregant la filosofia, que en definitiva és el que busca, el sentit.
Exacte. La cosa de Camus és que a priori pot semblar nihilista en aquest sentit, però és molt interessant veure com li dona la volta, no? Perquè per Camus, diguéssim, la manera d'estar absurd del món és la rebeldia.
Vale.
No? I és precisament, el sentit vital és una rebeldia en contra de la falta de sentit i aquesta rebeldia es du a terme, es desenvolupa, construint un sentit vital. Uh-huh. És, o sigui, Camus entén que com no hi ha uns sentits, som lliures de generar un sentit. Uh-huh. I la nostra tasca vital és precisament entendre que les convencions són convencions, que la moral són convencions, i que som lliures de desenvolupar un sentit i de fer de la nostra vida una rebeldia en contra de l'absurd.
Wow.
I això crec que és una imatge molt potent. Per què parla de Sísif? Per què és el mite de Sísif? No? El mite de Sísif crec que és molt conegut, no? És aquella condemnat que cada dia puja una roca davant de la muntanya i cau, no? I torna a començar. No? És una imatge bastant dura, jo crec.
Sí, sí, sí.
No?
Quan és just a punt d'arribar a la cima, patapam.
Patapam. No, no, arriba i torna, i llavors torna a començar. I està constantment... Doncs, per Camus, no, enigmàticament, és el referent. Per què? Perquè de manera sublim, jo, al meu parer, sí. El mite de Sísifo es tanca amb la frase hem d'imaginar Sísifo feliç. No? I dius, ostres, crec que és una imatge molt potent que últimament m'agrada pensar-la més que hem d'imaginar, l'hem de recordar. Hem de recordar Sísifo feliç, no? Perquè crec que d'alguna manera és dins nostre, no? Aquest Sísifo. I la gràcia d'aquest Sísifo és que, si bé és cert que la vida humana és una repetició absurda de pujar constantment la mateixa muntanya per tornar a començar una altra vegada, tenim la capacitat de pujar aquesta muntanya amb un somriure. És a dir, nosaltres la rebel·lien contra els déus, sí, fes una condemna el que li passa. Sí. O sigui, els déus l'han condemnat a pujar cada dia la mateixa muntanya. Llavors, en contra de la condemna dels déus o del món, que és la falta de sentit, jo somric i tinc sentit. I d'aquesta manera, la vostra condemna no val res. La vostra condemna és la meva benedicció. No? Li dones la volta completament, no?
És optimista, Camus, eh? No?
Podem
dir?
Perquè no, perquè és dur de llegir, Camus. O sigui, sí? Sí, sí, vull dir, és, més que optimista, és vitalista. Vull dir, és com Nietzsche en aquest sentit. Uh-huh. No són autors que tinguin una, que un... No té un pensament màgic o un pensament positiu. No, no, t'està dient. No, no, precisament. De fet, hi ha frases, per mi, brutals, que són com la llibertat és la falta de consciència de les cadenes. Vull dir, això no és que sigui molt optimista, aquesta frase.
Uf.
Però clar, però la idea de Camus és que fins que no entenguis que tens unes cadenes, no les podràs trencar, vull dir. Això és fonamental, no? I tot aquell que es pensa que és lliure sense haver passat per aquí, està profundament encadenat, no? Vull dir, està a la caverna.
Sí.
I l'interessant de Camus és que en el que vull dir que és un filòsof del sentit comú, és que ell entén que això passa a la vida quotidiana i passa a la vida pràctica, no? Que és el moment de l'autoconsciència.
Val.
No? Camus parla de com hi ha un moment on hi ha algo falla. Que, això parlàvem de Heder un dia, de la cadena de l'automatisme, no? Perquè Camus entén que la vida és un automatisme, no? És una cadena automatista, una actua sense ser allò de... la gran part de les accions del dia podríem dir que no les fa ningú. Hi ha un moment on un té un instant de lucidesa, no? Que és on neix la pròpia autoconsciència, on entén que és un individu lliure i li ve l'angoixa, evidentment. Vull dir, aquí ves on ve l'angoixa, perquè entens que ets responsable de la teva pròpia vida. I en aquest moment de lucidesa, no? A mi sempre m'agrada pensar en el transport públic. No sé per què, sempre penso en el transport públic, en estar al tren, estar al metro, el que sigui.
En hora punta.
En hora punta i estar allà assegut i dir, què estic fent aquí? O sigui, què faig aquí? Vull dir, i de cop com adonar-se'n al complot social que hi ha muntat, no? I és el que diu Camus és com... I en aquest moment és on t'adones que no té sentit res. En l'instant de lucidesa. Però l'esforç de Camus és un esforç per viure la lucidesa. Per la rebel·dia és esforçar-se per no abandonar-se a l'automatisme i dir, no, això no té sentit, penso evitar aquesta falta de sentit dotant-la d'aquesta manera de sentit.
Viure malgrat l'absurd?
Exacte. I més, aniria més enllà. Viure més que malgrat l'absurd, viure reivindicant l'absurd.
Val.
I això és molt interessant
com
perquè...
Com Sísifo.
Com Sísifo, exacte. Per això podríem dir que hi ha un cert hedonisme llibertari aquí. O sigui, a mi crec que hi ha cert hedonisme llibertari. I lo interessant de Camus com a autor és que és un d'aquests autors que entén que moltes vegades per explicar les coses filosòfiques la millor eina no és un assaig. No? O sigui, Camus és un dels autors més cèlebres del segle XX i tan sols va escriure dos obres filosòfiques només. Dos llibres, que són dos llibres molt curtets. Que és El mite de Sísifo i L'home revoltat. Ja està. Tot el més són obres de teatre, contes i novel·les. Però és curiós veure com en el seu pensament queda molt més ben plasmat en les seves novel·les i en les seves obres de teatre, especialment crec que l'obra més clara per veure com s'entén l'absurd és Calígula. L'obra de Calígula, no? Calígula jo, té una imatge potentíssima, no? Que és aquest emperador romà que representa el poder absolut, representa la possibilitat, pot fer el que vulgui, que vol la lluna, s'ha enamorat de la lluna, no? I l'absurd és que vol la lluna. I tothom li diu, però què fas que vols la lluna? Però... I llavors comença a actuar de manera com aparentment oligofrènica i caòtica, però va demostrant la falta de sentit a totes les convencions socials. No? O sigui, per quin motiu un cavall no podria ser senador? O sigui, realment, pensem-ho bé, o sigui, per què una persona ha de ser senador? No? I comença a fer totes aquestes bogeries i d'alguna manera demostra que, de fet, tot allò que entenem que de normal té sentit és precisament no veure que no tenim aquesta lucidesa per entendre que són convencions, que no són fets a priori, no? Ara bé, quin és el problema de tot això?
Ai.
El problema de tot això, hi ha diversos problemes, jo crec. El primer és un dels problemes que planteja Dostoyevsky, que Dostoyevsky, potser una de les seves obres més cèlebres, que és Els germans Karamazov, hi ha un diàleg molt conegut on diu si Dios no existe, todo está permitido. No? Que és una frase bastant potent. No? És a dir, si no hi ha, entenem a Déu com, si no hi ha un principi últim moral, què regeix la moral?
Hi ha una regla de la moral.
Exacte.
No?
Si no hi ha un principi, algo metafísic, és a dir, si no hi ha una finalitat, no hi ha un fi metafísic, com pot existir la moral? No? Clar, és un problema que té l'absurdisme. Com fonamentes una moral des d'aquesta perspectiva? I una de les altres idees és com no causa un individualisme radical.
Clar, transformat una mica a la pràctica teòrica, si m'ho permets, ara sí que em posaré jo absurd, però vaja.
Foli.
Camus deu ser una mica l'anarquista de la filosofia.
Clar. I d'aquí ve el conflicte amb Sartre, de fet. No? Sartre, gran rojo, diguéssim, comunista, sí. Reivindica la revolució. Clar, Camus diu, jo no sé què fer aquí, no? Perquè, clar, té una perspectiva molt bàsica de l'anarquisme més llibertari, que és entendre... que és una cosa que si vols parlem un altre dia, que és el trilema de Gripa, que ja parlarem un altre dia perquè ara seria molt llarg,
sisplau.
Però és entendre que jutjar moralment més enllà d'un mateix és jugar a ser Déu. És a dir, jo mai podré saber, o sigui, al final, qualsevol judici moral que jo pugui fer sobre tu, per exemple, estic donant per fet que ho puc conèixer tot sobre tu. Vull dir, és radicalment paternalista, per això els anarquistes no creuen en l'Estat, perquè és algú anarquista, és algú paternalista per definició, no? Podríem dir. Però clar, és molt interessant veure com Camus fa un canvi entre el mite de Sísif, que és el que jo estava plantejant ara, i l'home revoltat. No? Perquè clar, Camus, diem, individualista, però clar, és una figura fonamental a la resistència francesa. Vull dir, es juga la vida publicant, el combat, publica durant la Guerra Civil, està a la resistència activament, vull dir, es va jugar la pell per combatre el nazisme, no? Per tant, tampoc és que sigui un tio que estava allà preocupat amb les seves paranoies a casa seva, vull dir, actua socialment.
Sí.
El que passa és que és molt interessant, a mi sempre m'agrada pensar, quan vaig estudiar, jo he estudiat, és l'autor que potser més en profunditat he estudiat, i vaig voler estudiar per què hi havia aquest canvi, o sigui, per què de cop d'una manera poètica, podríem dir que passa d'entendre que hi ha un Sísif sol a entendre que som un col·lectiu de Sísif pujant muntanyes. No? O sigui, per què es dona aquest canvi? Doncs es pot rastrejar d'alguna manera. Això és una hipòtesi que... És una hipòtesi, vull dir, no... Camus, hi ha un moment on té fills. I aquí hi ha un canvi radical filosòfic.
Sí, Es torna menys individualista? Sí, és que ho era.
Clar, ell realment mai havia sigut individualista, no? Mai representa el personatge, el Merceau, es diu? El de l'estranger. O sigui, tampoc és, mai va acabar sent tan radicalment individualista. Però d'alguna manera, ell entén que la revolta, quan l'home revoltat explica la revolta, és precisament la capacitat de donar la pròpia vida en nom d'un col·lectiu, no? I Camus es pregunta per què succeeix això si d'alguna manera no podem entendre el sentit dels altres, no? I clar, és molt interessant veure com... Jo crec que d'alguna manera el veure els seus fills, no? I entendre una relació estranya amb la paternitat, d'alguna manera entén que poder... no estem sols pujant la muntanya, no? Sinó que pugem la muntanya sempre en grup, no? I que ens hem d'imaginar feliços pujant a la muntanya sent un Sísif col·lectiu, no? Que és una imatge que jo crec que és bastant més interessant.
Una mica convallà,
Convallà?
No.
Ara estic perdudíssim,
tots pujant la muntanya.
Exacte. Allà fent invasió rural, no? Invaint els pobles de Catalunya. Algú molt de pixapins, de fet.
Sí.
Perquè, sisplau, no feu això, o sigui, entendre... No hi ha res més de Sísif, jo crec que en agafar l'estació de Sants, que és el que faré jo ara. O sigui, crec que és un acte... O sigui, li recomano a algú que vulguis viure l'experiència de Sants pujant hora punta les escales mecàniques
ara.
De Sants. Vull dir, allò sí que és un repte, no?
Quan dèiem filosofia millennial, dèiem això.
Ens referíem exactament a això. I, ui, no sé, és que hi ha altres coses a dir, Camus. Mira, una cosa que abans de tancar...
Deixo dues. Sí.
Faré una i encara gràcies. No, és broma. Una de les coses que sempre més m'ha agradat de Camus és precisament la llum. No? El meu text preferit de Camus és el prefet, el primer que escriu, que és el revés i el dret, en català, el revés i el derecho, que són 30-40 pàgines, escrites amb la seva junta, espectaculars, que després serà el que ells convertirà la novel·la de El primer hombre, que és l'últim, que és el manuscrit que troben quan té l'accident de cotxe. Camus és molt interessant perquè, d'alguna manera, que hagi llegit L'estranger ho sabrà, sempre acaba definint la psicologia dels personatges i com tot el que passa a través de l'entorn, no? A través de l'atmosfera. Són descripcions carregades de densitat. És molt curiós. Hi ha una obsessió amb la llum? Una obsessió amb la llum mediterrània, especialment. Amb el Mediterrani. És un autor molt mediterrani, Camus. Per això l'hem de reivindicar, també. És un autor mediterrani. Jo soc equip mediterrani, o sigui, jo crec que la supremacia de l'oli d'oliva, o sigui, això és un fet. I llavors, podríem dir...
Supremacia de l'oli d'oliva.
De l'oli d'oliva davant la mantega.
No, m'agrada molt això.
Jo estableixo un tall epistèmic a Europa. No. Entre l'oli d'oliva i la mantega per cuinar.
Ara.
És un tall. Sí. Això és la cultura, diríem.
Val.
I el propi Camus...
Sí.
De manera molt, molt maca, quan escriu, quan prologa ja de gran, quan li donen el Premi Nobel, no? I fa el discurs de Suïssa, quan prologa Al revés i al dret, a l'hora de publicar-lo, perquè és un text que no es publica fins que ell és gran, hi ha una edició molt petita que no es troba, però es publica, diguéssim, a Gallimard, no? A la gran editorial francesa, on diu algo que per mi és preciós, que diu algo així com: si jo vaig poder suportar la pobresa màxima, perquè clar, Camus era radicalment pobre, o sigui, va poder accedir als estudis perquè va tindre un professor i va accedir a una beca, vull dir, és una persona no de classe baixa, sinó de pobresa absoluta, i de fet una de les reflexions més brutals sobre la pobresa que jo he llegit mai. Diu: si jo vaig poder suportar aquella pobresa i sempre em vaig sentir ric d'ànima i de cor, i em va ensenyar que la pobresa no ho era tot, era precisament la llum d'Argèlia. O sigui, la llum del mar i de banyar-me al mar em va ensenyar que la pobresa i la riquesa no ho era tot. Ara bé, tampoc em va... Però la pobresa em va ensenyar que la llum no ho era tot, també. No? I llavors sempre hi ha com aquesta relació tan potent, no? Entre el que Camus entén, que és la pobresa, que és la manca d'història, no? Perquè de manera molt, molt dura, el primer home que descriu la seva infància, és molt heavy veure com ell se n'adona que el pitjor de la pobresa és la manca d'història, que és el dia a dia, no? I amb això ja tanco.
Tenia raó, una.
Eh?
Tenia raó.
Era una, veus? Una ja t'he avisat, jo ja t'he avisat.
Va, anem al tuit del Leo, anem al tuit del Leo. El passat 16 de desembre va retuitejar una opinió sobre els teus vídeos que parlen, òbviament, de filosofia, i l'opinió deia el següent. Intentaré fer-ho sense riure, d'acord?
És que és sublim, aquest text és sublim.
Ortega i Gassete, he dit sense riure, Ortega y Gassete son un solo individuo y me pareció escuchar que dijo el dúo filosófico.
Correcte.
Sí, hi ha
raó,
tantes coses a destacar raó. En una sola opinió i en una sola frase.
Primer, jo no conec Ortega, el caset d'Ortega, aquest tema no el conec.
Tampoc.
Em sembla un temazo.
Tampoc.
Però, sí, és com dir Miquel Martí Pol, el trio poètic. El trio poètic, no sé, ojalà, tant de bo algú em comenti. Perdona, Leo, t'estàs equivocant aquí.
Jo et juro que havia escoltat unes declaracions, i dic declaracions perquè era un vídeo, un àudio, etcètera, la famosa escritora Saramago. Això no és broma.
Això és real?
Això és real.
Saramago, no?
Saramago.
Hombre, l'hombre duplicado. Veus, Sara i Mago, tenim l'hombre duplicado.
Veus? També, també.
Però et sorprendrà la quantitat de comentaris que hi ha així, eh? Són
és que m'agrada molt, perquè és una mica el comentari de la caja del gato de Redinger.
Sí.
És una mica, eh? Comença el comentari dient Ortega y Gasset, que són un solo individuo.
Deixem-ho clar. Per si algú dubtava.
En fi, escolta, saps que sempre quedem amb una música, no?
Sí.
I saps que sempre hi ha gent que confon Bona nit i pantalons?
Com?
No sabies això? Que hi ha gent que confon Bona nit i pantalons?
Ai, és una d'aquestes bromes que em diràs una cosa soez.
No.
Ah, vale.
Soez,
el rotllo típica, és igual.
No, hi ha gent que confon Bona nit i pantalons i t'ho expliquen ells, els Amics de les Arts.
Diu que ha anat fent el seu aire, que ha fet vida en mil ciutats, que ha dormit en llocs que feien feredat i que tu mare mai haguessis aprovat, que està content.
Anava a posar alguna música d'aquestes que penges tu a vegades. Però són molt rares, eh?
Sí,
t'agrada la música molt estranya.
M'agrada l'electrònica experimental i coses així.
Experimental. Sí. He penjat una... Qui vagi al tuit de Leo Espluga, seguiu-lo, que val molt la pena. A part dels vídeos que penja, no dic en sèrio, val molt la pena.
És el meu descens a la locura explicat.
A tope, eh? Veurà que l'última música que ha pujat són una capsa de sons estranys que estan molt bé.
A mi em dóna molta pau.
Sí?
Sí.
A mi em posa nerviós, allò, eh?
És la gràcia, no?
Com es diu aquell grup?
És que jo no sé qui comparteixo molta música. No sé, que, no sé si ho seu Tecre... Ah, no, no, és un tema nou. És, de fet, és de la francesa.
Sí.
És de la francesa.
Sí, sí, sí.
Crac,
sí, sí.
Un crac. Un crac que fot música. És d'aquí a Barcelona, a més. Una, no és de Barcelona, és de l'Extra Radi.
Sí?
Música en català experimental, clar que sí.
Un dia el portarem.
Un dia el portarem.
Aquí, eh?
Seria
la secció de filosofia.
Seria espectacular, sí? Portar la francesa, la veritat és que sí.
Un dia ho intentarem. Leo Espluga, com sempre, gràcies.
Un plaer.
Tornem al 2023, eh?
Ostres, quina ansietat, eh?
Més filosofia. Ansietat, sí?
Uf, sí, no?
Sí?
Això implica un any més estar viu, eh? Això costa.
Uau. Anava a dir, filosòficament, com encara aquest 2023?
Amb esperança. Anem
sí?
a dir-ho, va.
És l'any de l'esperança?
Sí, sí.
Quedem
sí.
així, que m'agrada.
Serà un bon any.
Gràcies, Leo. Fins l'any que ve. Que vagi molt bé.
I que estan bé, que els hi va bé. Diu que estan bé, que els hi va bé. Diu que té una filla de 3 anys amb els teus ulls, pare, que ell sempre li parla en català. I fot molta gràcia perquè quan la posa al llit hi ha dies que confon. Bona nit i pantalons.